Estem enganxats a la filosofia i, sobretot, estem enganxats al Pere Martí. Bon dia, Pere.
Molt bon dia.
Fa 15 dies, en la darrera secció, abordàvem una gran pregunta, que és què ens fa humans o què ens diferencia els humans de les màquines.
Efectivament.
I avui seguim perquè no va dona molt de sí i no vam poder acabar ni molt menys.
Ens va quedar alguna cosa per comentar. Recordem que tot plegat ve d'aquest impacte, no?, que va provocar l'aparició de la intel·ligència artificial en la seva forma concreta del ChatGPT, que cada vegada doncs, semblava que envaïa més terrenys que tots pensaven que estaven reservats exclusivament als humans. I llavors, doncs, això ens plantejar aquesta pregunta. Ens quedarà alguna cosa? Hi haurà alguna cosa que sigui només específicament humana? I llavors doncs, ens hi vam posar a la feina. És una tasca complicada, per no dir...
Missió impossible, gairebé.
Missió impossible, però aquí som agosarats. I ens vam plantejar, per exemple, si aquesta diferència entre l'home i la màquina sempre estarà en la seva... en la nostra racionalitat, en la nostra creativitat o en la nostra naturalesa emocional, que som els únics que tenim consciència, però en tots aquests casos vam trobar que no acabaven de trobar una resposta clara. No? Hi havia dificultats que ens semblàvem insalvables. I ens va quedar per abordar una qüestió que vam plantejar i que va quedar en el tinter, que és els humans som els únics que tenim una naturalesa espiritual. Clar, aquesta de bon començament semblava potser la més problemàtica perquè la noció d'espiritualitat no acaba de tenir un consens unànime avui en dia. Però, com deia al començament, tot i que aquest repte sembla impossible, agafem, com diuen, agarrem el bou per les banyes.
Vinga.
I potser veurem que... més enllà de prejudicis o comoditats intel·lectuals, aquesta via ens pot donar molt de camí per recórrer, potser més que les anteriors. Som-hi, doncs.
Vinga.
Que tenim feina. Per aquesta tasca em recolzaré bastant amb les idees que desenvolupa un autor contemporani, Jordi Pigem, i concretament en una seva obra recent, Tècnica i totalitarisme. Per començar, reproduiré la cita que encapçala el llibre, que és d'un altre gran humanista de meitat dels 20, avui potser una mica injustament arraconat, el senyor Erik Fromm. Aquesta cita crec que ens situa ja en el que és el nucli de la qüestió. Diu Fromm: el respecte pel caràcter únic de cada ésser humà i el conreu d'aquest caràcter únic és l'assoliment més valuós de la cultura humana. Però aquest assoliment avui està en perill. I això era meitat del 20. I això ho confirma Pigem just a continuació. Diu, efectivament, la tecnocràcia i la digitalització estan portant a considerar els éssers humans com a simples algoritmes, per tant, a rebaixar-los a l'alçada d'una màquina o d'una reacció química. Però si abandonem la nostra individualitat, diu Pigem, el nostre caràcter d'éssers únics i irrepetibles, tots esdevenim intercanviables i, per tant, superflus, innecessaris. I en qualsevol moment, per l'eficiència del sistema, que és el valor suprem de la tecnocràcia, prescindibles. Aquesta és l'essència del totalitarisme modern.
Prescindibles, fa mal,
Prescindibles, efectivament. A partir d'aquí, Pigem desenvolupa en aquesta obra tota una teoria sobre les noves formes que pren el totalitarisme en l'actualitat. És un tema apassionant, però que avui no podrem abordar, perquè d'aquesta cita el que ens interessa destacar és justament com concep Pigem l'ésser humà, la nostra individualitat, el nostre caràcter de sers únics i irrepetibles. Aquí està el quid de la qüestió. Som realment únics i irrepetibles. Al llarg de l'obra de Pigem veiem com rebrota una antiga pugna entre el quantitatiu i el qualitatiu. Una pugna que es remunta com a mínim als dos grans patriarques de la filosofia occidental, Plató i Aristòtil. Per Plató, que en aquest terreny és marmessor dels pitagòrics, la matemàtica ocupava un paper central fins al punt que la porta de la seva escola hi figurava la inscripció: ningú entri aquí que no sàpiga geometria. En canvi, el seu alumne més brillant, Aristòtil, no va cultivar les matemàtiques, més les va bandejar, i amb un argument que, home, és bastant consistent. Deia ell: si la natura es caracteritza per ser quelcom que canvia contínuament, com pretenem poder conèixer-la usant un instrument, els conceptes matemàtics, que són absolutament immutables? Diu: això és impossible. Amb allò immòbil no podrem donar mai raó del moviment. A partir d'aquí, Aristòtil va construir tota una teoria física, tota una ciència de la natura, qualitativa, absolutament qualitativa. Un caràcter qualitatiu de la física contra el qual van haver de lluitar, i amb risc de la seva pròpia vida, tant Galileo com Descartes, que són els dos grans impulsors de la ciència quantitativa i determinista, en definitiva, de la ciència físico-matemàtica, en definitiva, del que avui anomenem ciència. I Galileu ho deia de forma molt, molt il·lustrativa. Deia: la natura és un llibre obert davant dels nostres ulls, però si el volem llegir hem d'aprendre el llenguatge amb el que està escrit. Són cercles i números, és el llenguatge matemàtic. I des de Galileu i Descartes arrenca la ciència quantitativa i determinista, la que descriu i coneix la realitat única i exclusivament amb el llenguatge unívoc i immodificable de la matemàtica. Però això, ja a partir d'Aristòtil, té un preu. A diferència del que pensaven els pitagòrics, que totes són números, avui dia la majoria tenim clar que la matemàtica és una idealització de la realitat. Es permet manipular-la de forma eficient, però no deixa de ser una idealització, és una idea que tenim a la nostra ment. Per fer més entenedor, però, aquesta naturalesa de les matemàtiques, haurien de fer servir el concepte de simplificació, perquè en això consisteix la tasca de la ciència, que usa la matemàtica per descriure la realitat, simplificant-la per posar-la al nostre abast. Jo recordo un estimat professor de física que ens va proporcionar una imatge que m'ha quedat gravada per sempre, que ens permet entendre clarament què vol dir això de la simplificació, perquè així d'entrada, oi? I que, bueno, és una, per mi, fantàstica. Ens deia el professor: suposem que volem conèixer l'àrea d'un cavall. I diràs: per què vull conèixer l'àrea d'un cavall? Però
suposem, va.
Suposem. Clar, això és molt complicat. Per tant, el primer que hem de fer és simplificar. Doncs vinga, simplifiquem. Suposem que el cavall és una esfera. Clar, a partir d'aquí, tot és més fàcil. Hi ha una altra versió que ens proporciona el matemàtic hongarès Alfred Reigny, que ens fa referència a aquesta naturalesa de les matemàtiques com a procés de simplificació, usant la metàfora del mapa. Diu: un mapa no és, evidentment, la realitat. És una molt grollera simplificació de la realitat. Deixa fora la majoria de les qualitats i dels detalls de la realitat que representa. Però, tanmateix, gràcies al mapa, nosaltres podem planificar i fer tota una sèrie de propostes sobre el que farem sobre el terreny sense haver ni de trepitjar-lo ni d'observar-lo. Per tant, el mapa per nosaltres és extremadament útil. I de la mateixa manera, diu, la matemàtica no és un mapa precís de la realitat, però alguna cosa com el mapa deu compartir amb la realitat que fa que al utilitzar-lo per nosaltres això sigui extremadament útil. Alguna qualitat essencial i transcendent de la realitat deu ser capaç de captar la matemàtica. I des d'aquí fins avui, fins als algoritmes, que no són en definitiva sinó maneres de reduir a esferes, és un dir, en aquest cas a uns i zeros, tot allò que existeix: animals, homes i fenòmens existencials. Clar, si al final estem totalment convençuts de que tot és reduïble a algoritmes, és a dir, una fórmula matemàtica complexa, és clar, però computable i, per tant, determinable, com ara ho són les transaccions bursàtils, pleguem. Però no podem plegar més programa. Per tant, insistim una mica més. Què vol dir que som únics i irrepetibles? Una singularitat, una cosa que succeeix una sola vegada i mai més es torna a repetir, i que, per tant, que no som clones que es poden copiar en qualsevol moment. una de les amenaces que tenim al damunt, no? De nou, aprofitaria l'obra de Pigem, però en aquest cas amb una cita d'un famós novel·lista alemany, Hermann Hesse. Diu Hesse, què és un veritable ser humà vivent? Avui se sap menys que mai. Aquest avui ja fa un temps, però estem exactament igual. Cada ser humà, però, no és tan sols ell mateix. També és el punt únic i ben especial, o en tot cas important i memorable, on els fenòmens del món s'entrecreuen només una vegada i mai més. Per això la història de cada ser humà és important, eterna, divina. Per això cada ser humà és, en la mesura que viu i realitza la voluntat de la natura, meravellós i digne de tota atenció. En cadascú, l'esperit ha esdevingut forma, diu Hesse.
L'esperit.
Punt on s'entrecreuen de forma única totes les línies de força de l'univers, per tant, singularitat, individu únic o irrepetible, o algoritme numèric absolutament determinat i determinable. Clar, la tecnocràcia, diu Pigem, no veu en cada ser humà una finalitat en si mateixa. Allò que des de Kant ha esdevingut el fonament del que anomenem dignitat humana i dels drets humans, sinó un simple mitjà per al funcionament eficient del sistema tecnològic. Cita Pigem a Yuval Harari com a un portaestandard, que hem citat altres vegades aquest autor, d'aquesta nova escola que proclama que el valor únic de cada ser humà és una creença obsoleta, incompatible amb el progrés tecnològic. Segons aquesta ideologia, els organismes vius són algoritmes. Tot animal i fins i tot l'Homo sapiens és un conjunt d'algoritmes orgànics, és a dir, una fórmula matemàtica complexa, però al final computable i determinable. I Pigem i contraposa justament com els grans artistes i autors de la història són apreciats pel seu caràcter únic, pel caràcter únic del seu estil i de la seva veu. Diu, la bona literatura dona testimoni del caràcter únic del seu autor i dels seus personatges. Aquil·les, Antígona, Hamlet. Però ja en el llunyà 1971 trobem l'obra del psicòleg Skinner, Beyond Freedom and Dignity, en què deia, la llibertat i la dignitat són falses il·lusions, que des de la ciència no té sentit parlar de llibertat i dignitat, i que cal una tecnologia de la conducta humana que faci les vides humanes més eficients. Per tant, la cosa ve d'antic. Tanmateix, la vida, diu Pigem, és infinitament més que el que es pot expressar en algoritmes. El món mecànic de la física newtoniana, aquella física que semblava tan perfecta i determinista, de paràmetres exactament matematitzables i rigorosament predictibles, comença a ser substituït per un món de complexitat i incertesa. Diuen avui els científics, el coneixement s'encamina més aviat cap a una realitat no mecànica. L'univers comença a semblar-se més a un gran pensament que a una gran màquina. Però, esclar, el llenguatge científic que continua basant-se en allò empíricament observable i mesurable no arriba a les qüestions humanes. Diu Pigem, com que el mètode... Perdó, com que el mètode del reduccionisme cientifista no pot observar el sentit de l'existència humana, proclama que l'existència humana no té sentit. Però com més avança la ciència, sobretot des de la revolució quàntica ençà, cada cop es reconeix més aquest caràcter dinàmic i impredictible de la realitat. Més ens adonem de la impressionant complexitat dels organismes que no es deixen reduir a la metàfora mecànica de les qüestions informàtiques. De fet, diu Stuart Kaufman, un expert en complexitat, supera completament la nostra comprensió. Avui som capaços de manipular la cèl·lula, però no sabem què fa que estigui viva. La vida continua encara, segons Pigem, superant, deixant totes aquestes qüestions estrictament mecanicistes fora de joc. Diu, un cos humà adult té uns 70 bilions de cèl·lules, 10.000 vegades més que la pota de la població mundial, que funcionen sinfònicament coordinades, cada cèl·lula produeix 10.000 reaccions químiques per segon que produeixen 100.000 tipus diferents de proteïnes. És a dir, diu, no hi ha màquina que pugui funcionar a aquest nivell de complexitat, només la vida. Tanmateix, aquí ens trobem amb una nova barrera.
Ja m'estranyava.
Clar, perquè un cop reconegut aquest caràcter extraordinàriament complex de la realitat en què ens enfrontem, continua encara pendent de definir i de saber què és la vida i això com ens autoconstitueix els éssers humans.
I com ens diferencia de...
La pregunta continua dempeus. En la mateixa obra, pigem abans de la idea aquesta de la singularitat, d'aquest punt únic on tot s'entrecreua, ens parla d'un altre element, potser una mica més místic, que és el de la llum interior, el nostre jo. Diu ell que quotidianament ens posem en contacte amb aquesta veu interior, allò que en la nostra tradició anomenem la veu de la consciència i que Freud va recollir en el superego que mencionava ara fa uns dies. És un fenomen quotidià que ens és molt familiar, però no per això és més astorador, no? D'on surt? Parlem amb nosaltres mateixos. No és estrany que al llarg de la història això hagi servit de fonament per aquelles teories que plantejaven que no som exclusivament físico-química. Digues-li jo, digues-li llum interior, ànima o esperit, però això sembla el fonament d'allò que ens fa diferents de la simple cosa i, per tant, detentors de dignitat i drets. La màquina arribarà mai a tenir consciència, a tenir aquesta veu interior, reflexionarà, pensarà. Això, he dit més d'una vegada, que és justament el fonament de la racionalitat, el ser capaços de posar-nos davant de nosaltres mateixos, sent nosaltres mateixos, i que això és el que ens fa històrics, conscients de la història. Arribarà la màquina aquí?
Qui la sap?
Qui la sap? Tanmateix, abans de respondre-ho, passa que no ens donarà temps, però voldria fer referència a aquesta idea de que som l'entrecreuament de totes les línies de força de l'univers, perquè això s'acosta molt a una noció estranya que va inventar-se un filòsof anomenat Leibniz, que era la mònada. Ell pensava que tots som subjectes absolutament únics, però tancats, com a boletes, però que tot l'univers estava allà dins recollit. Diu, com pot ser que reflecteixi tot l'univers si estem tancats? Doncs a nosaltres potser ens passa alguna cosa semblant, perquè ara diré una cosa una mica agosarada. L'univers que coneixem és l'univers que existeix, perquè és el que nosaltres coneixem. Hi ha alguna altra cosa fora de nosaltres? Sí, hi ha altres objectes...
Segurament, no?
...que també, com aquests, són mònades tancades en elles mateixes, però jo què sé del que és, el que pensen, el que senten. Jo rebo per seva alguns estímuls, en diuen, em fan servir conceptes, però aquests conceptes, que jo entenc d'una manera, ells els entenen de la mateixa manera. És impossible. Jo no puc penetrar en la ment dels altres. Per tant, realment hi ha un univers fora del que jo tinc en el meu interior. Per rumiar-hi, hi ha algunes teories que plantegen que sí que podem penetrar en la ment dels altres. De fet, això és una de les grans aspiracions de les tecnocràcies, no? Hackejar les ments, la telepatia. Però realment, encara que ho portéssim, que l'home evolucionés la seva ment per poder fer això, superaríem aquesta barrera del solipsisme. No és fàcil predir-ho. El que sí que podem fer, ja que hem parlat d'evolució, és utilitzar aquesta noció per encara fer un pas més endavant, perquè l'evolució humana ha seguit tres passos fonamentals. El primer pas va ser el de la selecció de les característiques que l'ajudaven a sobreviure, es va adaptar al medi, però hi va haver un segon pas crucial, que va més enllà de la resta dels animals, que és quan no s'adapta, sinó modifica el medi, aprèn a modificar el medi. i llavors això afavoreix la seva supervivència. Aquesta modificació, aquests aprenentatges, es van acumulant en això que en diem, gràcies al llenguatge, en la cultura, que és una segona memòria. Teníem la memòria genètica i la memòria cultural. Però a mesura que avancem, resulta que no només aprenem a modificar el medi, sinó a modificar-nos a nosaltres. I això comença a fer una mica de por. I els defensors de que allò natural no es pot tocar, doncs, oh, això és antinatural, l'home no... Però, al final, l'evolució d'una intel·ligència que és capaç de fer això ha sigut una evolució absolutament natural. Per què ho introdueixo, això? Perquè a vegades tenim la tendència a posar davant nostre, com allò contrari a nosaltres, allò que és absolutament nostre. Ja va passar amb el tema de la natura, quan al Renaixement, doncs, els defensors del mètode científic, com Francis Bacon, etc., van dir, no, hem de dominar la natura és una cosa que ens agradeix, i hem passat molt de temps per reconèixer que, ei, nosaltres som natura, també, i que tot allò que fem a la natura ens ho fem a nosaltres. No ens passi el mateix amb les màquines són la nostra producció.
El ChatGPT també?
El ChatGPT és el... Què hi ha més pròpiament humà que transformar la natura per poder-la després usar en el nostre benefici? Clar que a vegades aquest ús pot ser perillós, no? Però al final el que es tracta és de que fem, prenem decisions, escollim i que siguem conseqüents amb aquestes eleccions. Responc ara a la pregunta malament, perquè anem fora d'hora. La màquina pot arribar a tenir consciència? Segons l'essència determinista i els algoritmes actuals, l'únic que poden fer bé és ser eficients en allò que se'ls encarrega. Per tant, el bé, la bellesa i la justícia, allò específicament humà, de moment, hi queda fora. Podria ser millor una societat en la qual l'eficiència desplacés aquests valors, que és potser cap on estem encaminats i el que les elites actuals tenen més en la seva ment. Això té un problema fonamental, que és que l'eficiència és un valor transitiu. És a dir, sempre és eficiència per alguna cosa, per la producció o pel benefici. Però, esclar, algú ha de determinar quina és la finalitat per la qual cal ser eficients. I qui pot determinar-ho? No la màquina. Hi ha d'haver algú. La ciència tampoc, perquè en ciència es pot dir el com, però no el què. Al final anem a parar els valors. Algú ha de determinar això i algú haurà de fer una elecció. I aquesta elecció es podrà posar al servei de la humanitat o es podrà posar en contra de la humanitat, però al final és estrictament humana. Aquestes noves castes elitistes, etc., diu Harari, es plantegen que volen ser com Déu, no? Volen ser déus, i això sembla que causi algun escarafall. Això és el més humà de la història, perquè quin és el pecat més genuïnament humà, ja des del principi del Gènesi, sinó voler ser com Déu? Per tant, de moment no hem anat, i aquestes elites estan anant molt més enllà del que ha anat l'ésser humà fins avui, i aquí estem. I aprofitem aquests dies festius per, si ve a tomb i voleu, donar-hi unes quantes voltes.
Ho farem, eh? Toca fer-ho. Pere Martí, moltíssimes gràcies. Que vagi bé.
A vosaltres.